Mozart estava entusiasmat pel fet que una òpera seva es representés a Viena. Fins aleshores, cap de les seves obres per l'escena s'havia estrenat a la capital imperial. El compositor es va posar la feina a un ritme força ràpid, pressionat pel fet que ell pensava que només disposaria de 2 mesos per completar l'òpera, donat que es volia representar amb motiu de la visita del gran duc Pau, hereu de Rússia. Però no va ser així, i Mozart va disposar de més temps. I el compositor va repetir el paper que havia adquirit durant la composició de l'Idomeneo, que era el de gran interferidor en el llibret per tal de millorar-lo. Mozart havia demostrat tenir un instint teatral infal·lible i sabia el que volia i el que calia per tal de fer una òpera interessant. I així, igual que molts altres compositors importants han fet al llarg de la història de l'òpera, el més típic i conegut probablement és el cas de Verdi, es va dedicar a pressionar els seus llibretistes per tal que produïssin obres que valguessin la pena. Hem de suposar que el tal Stefani, i a més amb el mètode desonest que va seguir per crear el llibret, no devia ser un autor gaire brillant. Però escoltava Mozart i feia el que aquell li deia. I el compositor, feliç, tot això ho coneixem gràcies a la seva copiosa correspondència. Tot plegat aquesta refacció de llibret a petició del compositor va endarrerir encara més la composició de l'òpera. Finalment, l'estrena va tenir lloc el 16 de juliol de 1782, amb el propi compositor dirigint l'orquestra, pocs dies abans que Mozart es casés amb Constanze Weber, fet que tindria lloc el 4 d'agost següent. L'òpera tindria un gran èxit. En paraules del propi Wolfgang, el seu pare, la gent es torna boja per aquesta òpera. Malgrat que va aconseguir una gran recaptació taquilla, Mozart no es va fer ric, ja que només li van pagar 100 ducats per l'obra, sense beneficis sobre les representacions posteriors. A propòsit d'aquesta estrena s'explica la coneguda anècdota, potser no exactament transcrita, i que figura en una escena de la pel·lícula Amadeus. Quan l'emperador va felicitar Mozart per la seva òpera, li va dir «Massa notes per als meus vienesos, Mozart». Observació a la qual el compositor va respondre «Només les precises, majestat». Bé, sigui o no sigui certa o hagi estat mal transcrita, el que sí és cert és que el rapte supera tot el que s'havia fet fins aleshores i es faria posteriorment fins a la flauta màgica, pel que fa al Singspiel, habitualment obres senzilles i de música d'arrel popular. Amb diàlegs parlats sempre, igual que els té aquesta òpera de Mozart, el qual va crear una partitura brillant, complexa i difícil, que precisa dels millors intèrprets per a ser reeixida. A més, és una típica òpera de rescat, concepte que ja m'he explicat anteriorment en aquest programa, i també típicament a la turca, donat l'ús de la música d'aires turcs pel fet de la seva temàtica. Molt sàviament, Mozart distingeix musicalment els personatges orientals dels occidentals i els d'origen aristocràtic dels d'origen popular, emprant diversos tipus de música. Una obra mestra, en definitiva. I ara sentirem de l'inici del tercer acte l'ària de Belmonte, Ich baue ganz, amb el tenor Gösta Winberg. Thank you.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I avui acabarem parlant de dues òperes més. Bé, en realitat dos projectes, perquè les següents aportacions de Mozart al Teatre Líric, després del rapte, són dues obres inacabades, dues òperes bufes italianes. El nostre home, després de l'èxit de la seva primera òpera estrenada a Viena, volia demostrar als seus nous conciutadans i habitants de ciutat tan important com era la capital imperial, que també era capaç d'estendre les seves habilitats compositives a les òperes còmiques de l'escola italiana. De fet, ja n'havia compost dues, les dues fintes, la Semplice, d'atzerosa història i frustrada estrena vienesa, i la Jardiniera a Múnich. Vet aquí que el comte Rosenberg Orsini li va encarregar una òpera d'aquestes característiques. Mozart va demanar el llibret de nou a Varesco, l'autor de l'Idomeneo. Això demostra que Mozart devia estar força desesperat, ja que tenia Varesco en baixa consideració, però el llibretista estrella del moment, a qui acabava de conèixer, Lorenzo da Ponte, no estava disponible. Sí, com sigui, Mozart es va posar a treballar el juliol de 1783 en el projecte. La nova òpera s'havia d'anomenar L'Oca del Cairo. El nom ja és força simple, no? I va treballar fins a l'octubre, quan es va interrompre per sempre. Els motius? Sembla que econòmics, en primer lloc. Hi havia feines més productives a l'abast. En segon, mai va estar convençut del llibret. Ai, Varesco, Varesco. Sobretot, del final, una recreació còmica de la llegenda del cavall de Troia, substituint aquest per una oca gegantina. Bé, els fragments que han quedat d'aquest projecte demostren, però, la maduresa creativa de Mozart i l'evolució des de la finta jardiniera. L'abril de 1860, a Frankfurt, es va sentir per primer cop el que queda d'aquest projecte en versió concert. Haig de dir que jo la vaig veure representada a Madrid l'any 1991. Sentim de l'Oca del Cairo l'àrea d'Auretta, Se fosse qui nascoso, amb Inga Nielsen i l'orquestra de cambra Carl Philipp Emanuel Bach, dirigida per Peter Schreier. Encara menys és el que queda de l'altre projecte inacabat, L'Esposo deluso, 20 minuts de música contra els 45, de l'Oca del Cairo. En aquest projecte hi va treballar entre 1783 i 1784. En principi sembla que per una trupa italiana que actuava a Viena. El llibret s'ha atribuït a Lorenzo da Ponte, però no se sap del cert. Alguns estudis apunten a Giuseppe Petrosellini, suposat llibretista de l'òpera Le donne rivali, de Cimarosa, estrenada a Roma el 1780. Sembla que l'argument d'aquesta és calcat al del projecte de Mozart, encara que aquest té més personatges. De fet, el subtítol de L'Esposo deluso, que això vol dir el marit enganyat, és la rivalitat de tres dones per un sol amant. Una òpera bufa típica. Per què Mozart va deixar de treballar-hi? Bé, doncs també s'apunten diverses possibilitats, com per exemple la dificultat de readaptar el llibret per als gustos vienesos i també el que s'acostava en projectes més importants. Pensem que ben aviat començaria la col·laboració amb Da Ponte. La primera vegada que es va sentir música de L'Esposo deluso en públic fou el 15 de novembre de 1797, quan Constanze, la vídua de Mozart, va fer que s'interpretessin l'obertura i el quartet inicial durant un concert a Praga. Per la meva part, vaig poder veure el poc que hi ha de L'Esposo deluso representat a Madrid el mateix dia de 1991, en què vaig veure L'Oca del Cairo. Molt bé, per acabar, sentirem un fragment d'aquest projecte nonat de Mozart i en serà l'obertura, molt brillant, en la versió de la London Symphony Orchestra dirigida per Sir Colin Davis. I amb això clourem el programa d'avui. No sense abans recordar-vos que després del 316 ve el 317. Això vol dir que d'aquí a 7 dies hi tornarem a ser i no ens podeu fallar. D'acord? Adéu-siau i fins dijous que ve. Thank you.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.